El protagonista. Una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Salutacions. Molt bona nit a tothom. Us parla Mercè Raga. Comencem avui en aquest recorregut per la vida i trajectòria del nostre protagonista d'avui. I per reconèixer qui és aquest protagonista hem de donar pas a Joan Trias. Joan, què tal? Bona nit.
Què tal? Molt bona nit, Mercè.
Explica'ns, qui ens visita avui el protagonista?
Doncs mireu, físic i poeta, David Jou és un dels millors científics que tenim al nostre país. Ell és doctor en ciències físiques i catedràtic de física de la matèria condensada a la Universitat Autònoma de Barcelona. Jou és investigador en termodinàmica de processos irreversibles i física fora de l'equilibri, amb 6 llibres i 250 articles de recerca en revistes internacionals. També és el nou president de la Fundació Joan Maragall. El nostre protagonista, als 6 anys, ja començava a escriure petits contes o novel·les a l'estil d'Enid Blyton o de Carl May. El seu primer llibre el va publicar quan tenia 17 anys i des d'aquell moment no ha deixat mai d'editar nous textos. Ha publicat una àmplia obra poètica i assagística amb 27 títols de poesia sobre temes científics, religiosos, cívics, cinematogràfics, experimentals, entre d'altres. 11 d'assaigs entre ciència i humanisme, sobre física quàntica, cosmologia, neurobiologia o sobre el temps, sobre la matèria. També ha participat activament a la divulgació científica amb més de 400 conferències públiques. Pel que fa al vessant religiós, destaquen la seva poesia religiosa i els assaigs i conferències sobre ciència i fe. Avui, el protagonista de Ràdio Estel és David Jou.
El protagonista, amb Mercè Raga.
Bona nit, professor Jou.
Hola, bona nit.
És tot un plaer entrevistar-lo, eh?
Moltes gràcies, gràcies per invitar-me.
A veure, si li sembla, comencem avui aquesta entrevista. Ja li avanço que passaran coses, hi haurà sorpreses també.
A veure, estem oberts a les sorpreses.
A veure què passarà. Però primer de tot, li sembla si llegim un petit poema seu?
Perfecte, fem-ho.
A l'hora de preguntar-se, perquè jo al plantejar aquesta entrevista tenia molts dubtes, eh?
Sí.
A veure, abans de la meva primera pregunta, vingueren els llibres amb mils de respostes. No sé preguntar. Paraules com eures s'arrapen al rostre del món i fingeixen un món tan real que em perdo en jardins de matèria verbal. I dubto del món circumdant que se'm mostra i em falten destrals. És millor ensenyar a preguntar-se, a viure directament la força de les preguntes?
Sí, és molt important. Les respostes són interessantíssimes, però sempre ens porten a noves preguntes. Llavors, saber preguntar és una manera de veure més detall al món, de veure més sorpresa al món, de veure que el món és una sorpresa contínua, que darrere de les coses que tu saps en venen de noves que no saps, et dona una versió dinàmica del món, una visió crítica del món, i jo m'he sentit sempre molt bé amb les preguntes. De manera que alguns llibres meus, un sobre cosmologia que es titula Reescriviendo el Génesis, és més aviat una història sobre algunes preguntes sobre l'univers i comparant dues respostes que s'han donat, unes en altres èpoques i unes en l'actualitat. Llavors era interessant veure com una pregunta perviu anys i anys i segles i que les respostes són provisionals.
Les idees arriben a millor al cap si abans passen pel cor?
Sí, jo crec que sí. Jo he tingut molta experiència a l'hora d'ensenyar i vist gent que a primera vista eren extremament mediocres i no s'interessaven pels temes, fins que de cop i volta arribaven una pregunta que sí que els interessava i aquella persona es transformava. Et costava creure que aquella persona que havia tingut poc interès, que semblava un inepte, de cop i volta agafava aquella pregunta com a pròpia, començava a aprofundir-hi, començava a buscar bibliografia i començava a rendir una cosa extraordinària. I llavors realment doncs, que el cor i el cap dialoguin entre ells pot portar resultats extraordinaris. Jo ho he viscut molt directament amb altra gent i n'estic convençut. El que passa a vegades costa arribar a aquelles coses que realment mouen la persona i la mouen positivament.
Amb tantes facetes, per quina vostè es presenta amb gent que no el coneix tant? Perquè és primer el físic o el poeta?
Bé, el meu interès va començar en física, va començar en poesia, perdó. De manera que jo, des de bon començament, vaig començar a escriure. La primera experiència del plaer d'escriure intensa va ser abans de la meva primera comunió, quan jo tenia 6 anys, i llavors van encarregar un deure escolar. Vaig començar a escriure, havia d'escriure una redacció d'unes 15 línies, anava per la línia 40 o 45, i malgrat això continuava escrivint, i sense res que m'hi obligués, sentint una satisfacció enorme, encara ho veig, de manera que allò va ser l'inici.
I als 17 anys, primer llibre publicat.
Sí, perquè vaig començar a escriure poesia d'una manera més o menys sistemàtica quan tenia 14 anys, a finals de 14 anys, des de llavors que no he parat.
La seva poesia podem dir que li ha servit també d'exploració emocional del món?
Sí, d'exploració emocional i d'exploració intel·lectual i d'exploració social, sí. I llavors, i en aquest sentit s'ha lligat bastant bé amb la física, perquè la física era com una mena de diàleg intel·lectual amb el món, un diàleg matemàtic amb el món, i la poesia, un diàleg emocional, i un diàleg amb les, i en un lloc tenies les equacions, allà l'altre tenies les paraules, tenies l'intel·lecte, tenies l'emoció, i una cosa i l'altra anaven en paral·lel i dialogant entre elles, prou bé.
I quines han estat la font d'inspiració de David Jou a l'hora d'escriure? Sitges hi ha tingut alguna cosa a dir?
Sí. Per mi qualsevol cosa m'ha inspirat. Pot ser un vas d'aigua, pot ser el cosmos, pot ser una pregària, pot ser una revolució, qualsevol cosa. I trobo, perquè per mi el tema de la poesia està bàsicament la vida. I llavors, naturalment, Sitges ha tingut molt a veure. El meu avi era l'escultor que va fer els capitells de Maricel, aquell palau que hi ha a prop de l'església de Sitges i que molta gent coneix. Ell havia nascut a Gràcia, va anar a Sitges precisament per fer aquells capitells, allà va conèixer la meva àvia, es va casar allà i allà es va quedar a viure. I llavors la meva mare va ser bibliotecària de Sitges durant 50 anys, en uns moments en què la biblioteca era el nucli de la vida cultural de Sitges, perquè hi havia poca cosa cultural, perquè tot estava molt controlat i molt vigilat. Llavors, per mi els llibres era un antilart, les escultures era un entorn naturalíssim de viure, i això hi hem d'afegir la platja, la lluminositat de la platja que teníem a 4 minuts de casa, 5 minuts de casa, o jo anava a estudiar moltes vegades.
I què li recorda l'ermita del Vinyet?
Per mi em recorda moltes passejades que fèiem des de petits. Jo vaig néixer a casa del meu avi, l'escultor, que està a menys de 10 minuts a peu de l'ermita del Vinyet. I llavors moltes tardes, ja des de petits, anàvem cap allà, llavors l'ermita estava voltada de camps de blat, era un ambient molt lluminós a l'exterior, molt acollidor a dintre, un contrast entre llum i ombra, que resultava molt sorprenent, molt enigmàtic, t'obria una dimensió nova, una dimensió emocional que tenia el caliu de la mare, tenia el caliu de les ties, de les àvies. Era una cosa que per mi continua sent molt viva, aquesta dimensió emocional i tradicional de la fe, que llavors s'ajunta, es combina amb la tradició, diguem-ne, amb la necessitat contínua d'innovar, de preguntar-se, que vivim a través de la ciència i de la teologia.
Va arribar la ciència a la seva vida. Professor Jou.
Sí.
Com va arribar?
Bé, va arribar... De fet, m'interessava tot. A mi m'hauria agradat fer literatura a la universitat. Era la meva primera opció. I era lògic, perquè com que estava escrivint poesia des de feia molts anys, era la manera d'aprofundir en la poesia. Però llavors, a l'hora de triar, també m'interessava la ciència, i vaig pensar que si triava física... i veia que m'havia equivocat, seria més fàcil tirar endarrere que no pas si triava literatura, i després trobava a faltar massa la física, perquè la física demana tot un utillatge matemàtic, sobretot de càlcul diferencial integral, en el qual, que és bastant elaborat i en el qual convé tenir una certa pràctica. I si perds aquesta pràctica, costa més reprendre-la que no pas la pràctica de llegir, que més o menys és més immediata.
Justament preparant aquesta entrevista aquest cap de setmana, estava amb un nen petit i em deia: però qui entrevistareu? I jo li deia: amb un físic, amb un gran físic. I ell em preguntava: i què és la física? Com li explicaria vostè a un nen petit què és la física?
Bé, jo deia que és contemplar el món i interrogar-lo matemàticament, és a dir, buscar quines són les lleis bàsiques que descriuen el món i quins són els constituents bàsics, quins són les peces bàsiques de la matèria, quines són les lleis bàsiques que descriuen aquesta, les interaccions entre aquestes partícules bàsiques i com a partir d'això van sorgint diferents nivells de realitat a mesura que va creixent la complexitat de les entitats que es van formant a partir d'aquests constituents elementals.
I un científic no pot ser cristià?
Pot ser-ho perfectament. La ciència dona molta llibertat, llavors un científic, naturalment, un científic cristià, no veu la raó com a enemiga de Déu, sinó que veu Déu com a font de la raó, veu Déu com a font de l'univers, com a font de la racionalitat de l'univers, llavors fer més ciència, saber més, en cap moment, suposa estar apartar Déu del món ni sentir-se més allunyat de Déu, en cap moment. El que passa sí que suposa sorprendre't, veure com aquesta imatge que tens de Déu supera molt el món, supera l'univers, supera la raó més o menys intuïtiva les quals del sentit comú a la qual estem avasats, el desborda moltíssim i està sorprès per això. Però llavors, clar, no és una activitat Déu contra la raó, sinó és Déu fonament de la raó. En aquest sentit no hi ha problema. Ara, naturalment, si veus Déu com a enemic de la raó, llavors sí que seria difícil ser alhora científic i cristià. Però, clar, així ho veiem de manera molt diferent.
Vostè s'ha trobat en algun moment, en algun debat científic, en què la seva religió o la seva fe s'ha trobat entre les cordes?
No. No, en cap moment. No, jo no. És a dir, són qüestions, són temes bàsicament que estan relacionades amb el poder. Ara, naturalment, la ciència obre noves possibilitats d'actuació. Llavors, aquestes possibilitats d'actuació sí que suposen un problema. Llavors, la ciència, d'una banda, et fa preguntar-te sobre el món, sobre unes certes preguntes sobre el món, però no sobre el sentit del món. Llavors, en aquest sentit, veus que fer ciència no és captar la globalitat de l'experiència humana, és captar-ne una part importantíssima. En segona part, la ciència t'obre noves maneres d'actuar sobre el món. I pensem, per exemple, en els armaments atòmics, els armaments químics, els armaments biològics, o pensem en actualment les coses que estan sorgint en informàtica, en intel·ligència artificial, llavors et sents desbordat. Veus que aquestes noves possibilitats poden ser utilitzades pel bé de molta gent o poden ser utilitzades, al contrari, per controlar molta gent. I llavors, en biologia, sobre quins aspectes podem incidir en la persona humana, fins a quin punt la podem canviar, fins a quin punt és legítim canviar-la. Llavors, naturalment, que veure el món des de dos punts de vista diferents, des de la ciència i des de la religió, naturalment, no és que posi contra les cordes, sinó que et fa fer preguntes que des d'una sola d'aquestes branques, des de la ciència sola no et feies, o des de la religió sola, si no haguessin hagut aquelles novetats científiques, tampoc no et faries. Però jo no en diria mai contra les cordes, però sí moments de perplexitat, naturalment. En moments de no saber quina és la millor opció, de no saber què decidir. Això sí, moments de perplexitat, naturalment, sí.
Ens podria dir quin ha estat algun d'aquests moments?
No, alguns d'aquests moments és, per exemple, fins a quin punt seria útil utilitzar la biologia que avui sabem per canviar una mica l'humanitat. Ara, quan es parla de transhumanisme, i parlant de transhumanisme voldria dir potenciar l'espècie humana a través, bàsicament, d'enginyeria genètica, d'una banda, i de nanotecnologies, d'una altra banda. Llavors et prometen fer una ampliar molt les capacitats de supervivència, la salut, les capacitats de coneixement, coses d'aquestes. Llavors, un hi veu aspectes positius, aspectes negatius. Jo, clar, per exemple, un dels grans problemes que té la humanitat és aquesta ànsia de poder que porta tantes guerres, que porta violència domèstica, que posa coses d'aquestes. Llavors, un sí que es pregunta a vegades si poguessis modificar i l'espècie fer que hi hagués en els mascles una mica menys de testosterona, simplement, sí, que és una arma de destrucció massiva, llavors potser sí que es viuria millor, potser sí que hi hauria menys guerres, menys violència, menys afany de dominació. I en alguns casos et preguntes, ara, llavors fins a quin punt no estàs... canviant massa profunditat, fins a quin punt això, diem-ne, no faria perdre tota una altra sèrie de valors de la humanitat, no sé, llavors realment no saps com actuar. Però jo curiositat, sí, curiositat per modificar el cervell humà, sí que en tinc, ara fins a quin punt seria legítim fer-ho, és a dir, s'està treballant molt, per exemple, per fer conills més intel·ligents, ratolins més intel·ligents, uh-huh, i llavors saps una mica quina mena de macromolècules hauries de modificar, quina mena de neuroreceptors hauries de modificar, com els has de modificar per tenir més capacitat de memòria, saps com hauries de modificar algunes xarxes neuronals per poder amagatzemar més memòria, saps com podries complementar les neurones amb cèl·lules de glia, amb astròcits, de manera que hi hagués més neurones connectades també entre si i que poguessin tenir una capacitat de gravar més ràpidament la memòria, però llavors naturalment se presenta la curiositat de provar-ho això. Ara això fins a quin punt és legítim, fins a quin punt portaria més problemes dels que resol. Clar, la curiositat no s'atura davant de res, i llavors un dels problemes de qualsevol científic és la meva curiositat, que és un valor des del punt de vista de la ciència, fins a quin punt és un valor des del punt de vista de l'humà, ja no dic de lo religiós, sinó simplement de l'humà.
Perquè la ciència parla de Déu.
No, la ciència no parla de Déu. La ciència no parla ni de Déu, ni de l'investigador que fa la ciència, és a dir, ni de les emocions dels investigadors. Si un llegeix articles científics, en aquell article científic no hi trobarà Déu, però tampoc no hi trobarà les emocions de l'investigador. Per què? Doncs perquè la ciència, com a mètode, doncs, està basada en l'observació, en l'experimentació, en el càlcul, en la presa de dades, en la interpretació d'aquelles dades, i en principi hauries d'intentar prescindir, tant com sigui possible, de les teves opinions, de les teves emocions, donar-te només a la pregunta, i llavors, naturalment, també hauries de prescindir, en aquest sentit, de si allò és el que volia Déu o allò que no volia Déu, tu preguntes fins a aquell nivell. Ara, clar, de la mateixa manera que tu en la teva vida no prescindeixes de les teves emocions, encara que no les posis dintre de l'article científic, tampoc tens perquè prescindir de Déu com a gran pregunta, com a gran horitzó d'existència i de sentit. No tens perquè prescindir-ne. Però, naturalment, de poc serviria que, diguéssim, que la llum té la velocitat que té o que la constant de Planck té el valor que té perquè Déu ho ha volgut. Podria ser que fos així, però científicament no en resoldria res. Ens fem altres tipus de preguntes. Fins a quin punt, com mesuro aquesta velocitat, com mesuro aquestes constants, quines implicacions tenen, físiques tenen, és la nostra missió. No dir que això és així perquè Déu ho ha volgut, perquè llavors ja aquí s'acabaria la feina de la ciència. Déu ho ha volgut així, ja està.
Perquè Déu fa falta en l'univers, en el món?
Bueno, la primera cosa que no fa falta en el món són els humans. La segona cosa que no fan falta és la matèria. I la tercera cosa, la matèria viva. La tercera cosa que no fa falta és la matèria. I la quarta cosa que no fa falta és l'univers. I després de tot això, el que no fa falta és Déu. És a dir, quan comences a preguntar-te què fa falta i què no fa falta, llavors realment veus que la primera cosa que no fa cap falta ets tu mateix. Llavors, clar, és una evidència total, naturalment. I llavors, clar, comences a fer preguntes i llavors aquella pregunta de si Déu fa falta o Déu no fa falta no et sembla una pregunta ofensiva, sinó que és una cosa que porta a preguntar-te jo quina falta faig. Puc ser útil als altres o no? La humanitat, quina falta fa a l'univers? La matèria que constitueix la vida, com ha sorgit? Quina falta fa? I comences a preguntar per moltes coses. L'univers, quina falta fa? I llavors això és la font del pensament filosòfic. Això fa falta? De quines coses depèn la nostra existència? Sí, llavors, jo crec que Déu sí fa falta, essencialment, és a dir, fa falta una certa racionalitat de l'univers i enriqueix la vida pensar que en aquest univers hi ha la possibilitat de sentit.
Com justifica David Jou, que avui és el nostre protagonista a Ràdio Estel, de fet l'estem escoltant, el poeta i físic David Jou, i també nou president de la Fundació Joan Maragall, com justifica científicament que abans del no-res ja existia Déu?
Bé, precisament perquè Déu l'imaginem, una de la manera d'imaginar-la que tenim és un Déu fora de l'espai, fora del temps, un Déu que no necessita ni espai ni temps, de manera que llavors, abans d'això, bé, si és un Déu que... si hi ha d'haver alguna entitat, diem-ne, prèvia a l'univers, i l'univers suposa un espai-temps, llavors has de suposar que aquesta realitat prèvia no és ni espacial ni temporal, sinó que dintre d'ella pot donar origen un espai i un temps. Llavors, en aquest espai jo no tinc cap problema a pensar en un Déu, però la condició que no estigui lligat a priori a l'espai i al temps. Qui pugui estar lligat a posteriori, un cop ha creat l'espai i ha creat el temps, es pugui interessar en aquest espai, en aquest temps, en el que passa en l'espai i temps, tampoc no és una idea que em repugni, és una idea que a mi em sembla interessant, però és un Déu que a priori no està lligat per això. Podria haver creat l'espai i el temps o no, i malgrat això podria existir. Per nosaltres, la idea d'existència està lligada a l'espai i al temps. La idea de ser està lligada a l'espai i al temps. Però genèricament, en una visió més general, no és així.
Li sembla si en aquest moment del programa parlem amb mossèn Nicolau, matemàtic, divulgador científic, que personifica un esforç constant per obrir i mantenir un diàleg cordial entre científics i creients? Molt bona nit, mossèn Nicolau.
Bona nit.
Hola, bona nit. Que content estic de sentir-lo.
Jo també, David.
Molt bé.
És que t'aprecio moltíssim.
Jo també, la seva obra. Vaig conèixer l'obra de mossèn Nicolau, la primera vegada que em vaig sentir parlar. Mossèn Nicolau ja sap això, però els oients no.
Del Cavall Fort.
Ah, exactament, en uns escrits que feia Cavall Fort, esplèndids. I llavors, quan fèiem segon de carrera, uns companys meus ens van repartir un grup d'amics fotocòpies d'aquells articles que ell escrivia, de manera que la primera vegada que jo vaig sentir parlar d'estrelles de neutrons i de supernoves, abans que en parlessin pròpiament els programes de física, va ser a través dels escrits de mossèn Nicolau.
Una cosa molt senzilleta que feia jo de divulgació, sí.
Molt senzilleta, però molt ben feta, molt estimulant, molt didàctica, molt clara. I llavors em va quedar marcat, i realment l'obra que mossèn Nicolau ha fet tractant tants aspectes de la ciència i pensant sobre la fe, per mi és una referència dintre de la cultura catalana sobre aquest tema.
No serà tant, David, gràcies, però potser no serà tant.
Ho és, ho és, ho és, això ho sabem que ho és, pel nombre de llibres, per la profunditat de temes, per la diversitat de temes. I llavors aquests escrits de Cavall Fort, que jo dic, el recordo realment amb emoció.
Com una referència, home.
Com una referència emocional, també.
Mossèn Nicolau, com definiria vostè a David Jou? Poeta, físic, persona?
Una persona de les poques que hi ha tan científic i tan bon cristià alhora. Perquè, per desgràcia, els bons cristians ja no abunden massa. Però en David, me l'estimo molt, el David.
Sí, bueno, és mutu, com poden veure, sí, sí. Com pot veure, com pot sentir l'oient, és mutu.
Mossèn Nicolau, la realitat creada per Déu és tan rica que requereix moltes mirades.
Oi tant!
Què ens descobreix la mirada de la fe i de la ciència? Justament un debat, doncs, que ha difós moltíssim el professor Jou i vostè mateix.
Oi, jo què us hi diria? La meditació de veure l'obra de Déu, jo diria, des del punt de vista científic també, acosta a Déu. És un punt, doncs, que hi ha en detalls mínims, si veu la providència com ho ha arreglat tot, tant en astronomia com en biologia, com, bueno, en tot, perquè l'home tingui el que ha de tenir per tenir una vida, doncs, ben humana en aquest món. La ciència no aparta de Déu, no. Fa veure com és la seva providència i com les mateixes lleis de la natura són perquè l'home pugui viure com home, i ben bé.
Professor, jo anava fent així, sí, dient que sí amb el cap,
escoltant-lo. Afirmativament, sí,
eh?
Sí, sí. Sí, és que admira, clar, que aquestes lleis de la física podrien ser molt diferents. Ara una de les grans preguntes de la cosmologia és com és que l'univers pot contenir vida. I llavors la vida, que sembla una cosa tan mínima a l'univers, està lligada a la possibilitat de vida, a detalls molt subtils de les lleis físiques bàsiques de l'univers. I això és extraordinari. I és una de les grans qüestions que es posa la física d'avui. I llavors aquesta contemplació que deia mossèn Nicolau va des d'allò més sensible fins allò més abstracte, i realment és una font d'admiració. Llavors, si tu veus que et deu com aquest fonament de la raó, aquesta cosa naturalment et sorprèn, et meravella.
Sorprèn, sí senyor, molt ben dit.
Mossèn Nicolau, assumir la hipòtesi justament de Déu l'ajuda a comprendre i a viure millor la realitat?
Oh, evident, és una compleció, diríem, de la visió de la realitat. Si la realitat es mira d'una manera atea i així, no es veu completa, no es veu completa. Veient-hi la providència, sí que es veu completa. I molt bonic.
I ja per acabar, mossèn Nicolau, que és un plaer estar tant amb el professor Jou com el mossèn Nicolau aquí al programa El Protagonista de Ràdio Estel, per què hi ha moltes persones que creuen que és incompatible la fe i la ciència? Què els hi diria vostè?
Perquè hi ha molts científics que venen a dir que, com que la cosa està tan ben travada, que no necessiten el creador. I el que passa és que no se n'adonen que aquestes coses tan ben travades a la natura precisament exigeixen. No, hi ha molts científics que prescindeixen de Déu, és curiós. Jo quasi no ho entenc, però sí. I el fet que diguin que tot ja s'explica per les lleis de la natura, oh, gràcies, i qui les ha posat? Qui les ha posat, les lleis? És que una cosa que està tan ben feta, per dir-ho així, és... s'ha pogut fer sola, tenen una mentalitat, però sí, hi ha molta gent que es pensa això. I prové de que és veritat que no cal que ara cada moment Déu intervingui. Ja ho ha fet tot d'una manera tan, amb unes lleis tan boniques, tan clares, que no cal que ara... el miracle és una excepció molt excepcional i no l'ha de fer a cada moment, ni molt menys. Esclar, doncs no veuen miracles i diuen, doncs no cal pensar en Déu perquè això ja s'explica sol. S'explica sol, però d'on li ve l'explicació? Esclar, ai, elevat siga Déu. Però sí, això és el que... Però ja, la cosa de que molts diguin el món s'explica sol, no necessita Déu, és el que fa que hi hagi tanta gent que es pensa que ciència i fe es contribuen.
Sí, i d'altra banda, clar, el científic també... la ciència és tan apassionant quan et posen la ciència que llavors, al final, doncs, com que en la ciència no parlaves de Déu i tot això, dius, bueno, si sense parlar de Déu puc anar a fer tantes coses, de mica en mica et vas desinteressant de Déu. És una amistat, com una amistat que ja no la veiessis mai, al final t'oblides d'ell i continues vivint perfectament sense ella. I llavors, jo crec que una de les coses que passa a les ciències és que els científics, diguem-ne, també estan tan enamorats, tan interessats per aquella cosa que fan de la ciència, que, bueno, com que Déu no els hi és imprescindible a cada pas i ells tampoc es dediquen a la reflexió de la filosofia de la ciència ni a la filosofia, diguem-ne, de les lleis de la ciència, les lleis bàsiques de la ciència, bueno, d'això no en necessiten. Sí, aquests científics també treballessin en la filosofia de la ciència, potser llavors la qüestió s'obriria una mica més. Però clar, si estàs dedicat
molt
a la teva especialitat...
Molt ben dit, David, molt ben dit.
Sí, sí.
Jo penso exactíssimament igual.
Sí.
Mossèn Nicolau, moltíssimes gràcies per haver intervingut avui en aquesta nit tan especial al Protagonista de Ràdio Estel.
Jo també li agraeixo de que hi hagi participat. Moltes gràcies.
David, que feia dies que no ens veiem.
Efectivament.
Això no pot ser, com encara ja estic bastant retirat. Ja saps que estic a punt de complir els 90.
Caram, ja 90. Bé, felicitats.
Aquesta edat ja passen coses, saps?
Sí.
Estic aquí a la residència i,
sí.
I no tinc tantes activitats com abans.
Lògic. Moltes felicitats.
Doncs moltíssimes felicitats també, mossèn Nicolau. Mossèn Nicolau, que també publica a Catalunya Cristiana interessants articles d'alta divulgació científica.
Catalunya Cristiana encara continua fent l'article setmanal.
Efectivament, i molt al dia.
Ara preparant un article d'aquests de Catalunya Cristiana.
Molt bé, doncs que vagi molt bé, eh? Ja el llegirem. Mossèn Nicolau, gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu-siau.
Seguim avançant avui el protagonista de Ràdio Estel, en David Jou. Parlarem també que l'acaben d'anomenar president de la Fundació Joan Maragall, però deixa'm, si m'ho permet, posem una mica de música?
Posem.
Què és per vostè la música?
Bé, és una manera de ser, gairebé diria, perquè abans havia parlat del diàleg matemàtic amb el món i la música és com un diàleg també amb el món, però amb el món del nostre interior també, a través de la música a vegades aconsegueixes uns estats d'ànim, unes experiències profundíssimes i que a mi em colpeixen molt, la música sempre m'ha interessat molt.
Què l'inspira Raimon?
Per mi, Raimon va ser el que em va introduir a la poesia d'Espriu, a la poesia d'Ausiàs Marc. A casa estàvem molt interessats en la poesia, sobretot de Segarra, de Maragall, de Carné i de Verdaguer. I llavors, quan jo començava a escriure poesia, els primers poemes eren més o menys en l'estil d'aquests autors, sobretot Maragall, i llavors, a través de Raimon, de cop i volta descobreixo Espriu, que resulta molt interessant i em porta un tipus de poesia ja d'unes preocupacions més existencials, més modernes, i llavors això li ho dec a Raimon, o com a mínim està lligat aquell descobriment a Raimon.
Vostè se'n recorda la primera recomanació que li va fer Salvador Espriu?
Sí.
Quin llibre li va recomanar?
Efectivament, la primera vegada que vaig anar a recomanar, que vaig anar a visitar, a portar-li el meu segon llibre, em va dir, jove, vostè ja ha llegit l'Eclesiastès. Llavors jo vaig quedar sorprès, perquè l'Eclesiastès no l'havia llegit, i em va dir, doncs, faci-ho per mi, quan tingui temps, sense cap pressa, llegeixi'l. I realment em va sorprendre, jo només coneixia els primers paràgrafs, llegir-lo en conjunt, i és un llibre, diguem-ne, d'una sobrietat, d'una austeritat, d'un escepticisme enorme, total, i fins al punt que em vaig preguntar com pot ser que la Bíblia hagi acollit un llibre d'aquest grau d'escepticisme respecte de tot i de tothom, que només queda mitigat en les últimes frases, dient, com que no hi ha res a fer de totes les coses que hi ha, doncs fem la llei de Déu, però això ho posa al final, en unes poques frases, que vés a saber si són originals o són afegides al final, però el llibre és, diguem-ne, fabulós, d'una lucidesa aclaparadora, d'un desengany davant de tot, que potser fins i tot és massa destructiu en aquest sentit. I llavors Salvador Espriu era un gran admirador d'aquest llibre, se deia bastant amb l'esperit bastant desenganyat d'ell i llavors no em sorprèn a posteriori que m'hagués recomanat aquest llibre.
Vinga, doncs continuarem parlant de la vida i trajectòria de David Jou, però ara sí, Veles i Vents.
Bé, m'emociona molt sentir-ho.
Vinga.
Veles i vents han mos desig complir. Faen camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent contra d'ells veig armar. Xaloc llevant los deu en souvenir. Amb llurs amics lo grec e lo millor. Fent humils precs al ventre muntanal. Que en som bufar l'ocia parcial. E que tots cinc complesquen mon retorn. Bollirà el mar com la cassola en forn. Mudant color natural, e mostrarà voler tot a res mal, que sobre si atur un punt al jor. Grans e pocs peix a records correran, e cercaran amagatalls secrets. Fugint al mar on són nodrits i fets, per gran remei en terra eixirà. Amor de vos jo en sent més que no en sé, de que la part pitjor me'n romandrà, e de vos sablo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé. Jo tem la mort per no ser-vos absent, perquè amor per mort és anul·lat. Mas jo no creu que mon voler sobrat busca ésser per tal de partiment. Jo sóc gelós de vostres cas voler, que jo morint no me tamin oblit, sols és pensar-me tol del món delit, car nos vivint no creu se busca fer. Ha pres ma mort d'amar per dau poder. E si a tost en ira convertit. Ei, jo forçat d'aquest món seré eixit. Tot lo meu mal serà vos no ver. Amor de vos i on sent més que no en sé, de que la part pitjor me'n romandrà, e de vos sablo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé, a joc de daus vos acompararé.
Mare meva, preguntar-li a un pensador en què pensa quan escolta Raimon, què estava pensant ara mateix?
Bé, moltes coses. La primera vegada que vaig sentir aquesta cançó, això va ser el 30 de juliol de 1971, jo tornava d'un mes a França amb un curs de cultura francès i de francès, i allà havia sentit el Georges Brassens, bueno, un disc de Georges Brassens cantant cançons de François Villon, poemes de François Villon. Llavors jo no sabia en aquell moment des de França que acabava de sortir aquest disc de l'Eusia, d'en Raimon. I llavors quan vaig arribar aquí em van posar aquest disc i va ser doncs una sorpresa veure que allò que havia fet a Brassens i que feia tan viu en Villon, aquí el Raimon ho feia i feia sentir aquesta força intensíssima de la poesia d'Ausiàs Marc, que fins llavors per mi havia estat un coneixement molt limitat, acadèmic, de la poesia d'Ausiàs Marc, però sense arribar a veure aquesta passió enorme que té tota la seva poesia. Després, naturalment, em vaig interessar molt en la poesia d'Ausiàs Marc, en el seu cant espiritual, per exemple, també en tota la sensualitat dels seus poemes d'amor, i va ser una altra gran descoberta. I per mi Raimon és els seus propis cançons, són les cançons de l'Espriu i les cançons també de la riquesa de la literatura medieval catalana, especialment Ausiàs Marc.
Quin és el llibre que més estimat, David Jou?
N'hi he estimat molts, però potser, diem-ne, el llibre que he sentit des de més petit han estat els Evangelis. Llavors, els Evangelis, podria parlar de molts llibres, intel·lectualment podria parlar molt, podria parlar de llibres de poesia i tot, però els Evangelis, com que des de petit ja has tingut un contacte amb ells, i llavors se presenten i són uns llibres, diem-ne, molt, molt vius, perquè ara suposem que no fossis creient ni t'interessés Crist, dimensió divina de Crist, però veies un personatge que anava pels camps, que parlava amb la gent, que anava a la ciutat, que es feia amb molta gent, que parlava de justícia, que parlava de Déu, que parlava d'un més enllà, i això t'ho explica una gent que no vol fer una gran obra literària, sinó que et volen explicar unes aventures d'aquella persona, i que aquella persona, diguem-ne, acaba malament si ho mires només des del punt de vista humà. Si admets la resurrecció, llavors la cosa acaba bé, però és, et posa molta vida, i llavors la idea del paisatge d'Evangeli és per mi, doncs, una idea molt, molt rica. Llavors això ho he seguit estimant fins avui, però clar, intel·lectualment hi ha molts autors, moltes obres que seria molt difícil de dir.
Perquè la Bíblia és un univers poètic?
La Bíblia té parts molt poètiques i parts que no són tan poètiques. Té parts molt d'aventura, molt truculentes, els llibres, diguem-ne, de la part del Gènesi, del Gènesi, de l'Èxode, no de la part inici, del que és més cosmològica, la part inicial, però el Gènesi, l'Èxode, i després els llibres dels profetes i dels reis. Jo, diem-ne, els estudiàvem a classe, jo hi veia, després els ampliava pel meu compte, perquè hi trobava un munt d'aventures, d'un món d'acció, i llavors hi ha aspectes més poètics, de poesia, diem-ne, com els salms, una poesia que pot ser pregària, naturalment és pregària, però també poesia sobre el cosmos, poesia sobre la naturalesa, poesia sobre la justícia humana. I després aquest altre llibre, que a mi també resulta sorprenent, pues, trobar-lo a la Bíblia, de poesia amorosa, en alguns punts clarament eròtica, com és el Càntic dels Càntics. Llavors jo no m'explico com a la Bíblia hi ha, com dèiem abans, l'Eclesiastès o el Coelet, i el Càntic dels Càntics. Després tu el pots reinterpretar dient que allò representa l'amor entre Déu i el seu poble, entre Déu i l'Església, pots dir moltes coses, però és simplement poesia eròtica amb una frescor i una falta d'inhibició i una naturalitat absoluta, d'una frescor, absolutament directa, i llavors trobes tipus de poesia molt diferents.
Vostè que és més de poesia o d'assaig?
Jo soc més de poesia, però bàsicament jo vaig començar a poesia. Que passa que m'adono que el meu interès pel món intel·lectual ha fet que tota una sèrie de poemes meus tinguin un component d'assaig bastant acusats. I que llavors sigui no només una exploració del món de les emocions, sinó també del món de les idees.
I en aquesta vessant més poeta, fins a quin punt el va ajudar a llegir The Wasteland d'Eliot, corregida per Ezra Pound?
Em va ajudar molt. Jo havia llegit The Wasteland, de La Terra Xorca, La Terra Gastada, que és un dels poemes, diguem-ne, fundadors de la modernitat poètica del segle XX, i una vegada vaig entrar a la llibreria francesa i vaig veure una edició facsímil de l'original de l'Eliot, i amb una sèrie de notacions d'Ezra Pound. Llavors Ezra Pound deia, molt bé, en uns llocs i en altres llocs ho treia, absolutament ridícul, aquesta cosa s'ha de treure, és una vergonya. I llavors jo vaig considerar que si aquella cosa tan bona, doncs hi havia una sèrie de coses que després s'havien tret i es tractava amb aquesta naturalitat, això és una vergonya, això és inadmissible, quina baixada de nivell, això era convenient que m'ho sabés aplicar, que m'ho aconseguís aplicar a mi mateix. I llavors allò va representar un pas en la meva poesia abans.
Sí.
Quan no em sortia bé un poema, intentava reescriure'n, escriure'n un altre sobre el mateix tema. I llavors, a partir d'allò, més que això, ja vaig començar a mirar amb esperit crític els meus poemes, per què no havia sortit, el que no havia sortit, i allò d'intentar-ho altra vegada, doncs des de zero, doncs aprendre a ser crític amb les coses que jo escrivia i a intentar millorar-les.
Vostè també va escriure la traducció del llibre de Stephen Hawking.
Sí, i traduït...
Brevíssima història del temps. El va conèixer.
A mi van encarregar ja traduir al català l'edició de la breu història del temps, i jo vaig, i llavors, com que Stephen Hawking el va venir a presentar aquí a Barcelona, i com que jo llavors col·laborava al suplement de Ciència de l'Avantguàrdia, gràcies a Vladimir de Semir, que va ser molt obert, molt acollidor amb molts investigadors, i llavors Avantguardia em va enviar a fer-li una entrevista a Cambridge. Llavors va ser la primera vegada que el vaig poder tractar. I després, quan va venir aquí a Barcelona a fer la presentació del llibre, jo vaig fer la presentació del llibre al costat de Stephen Hawking. Va ser un moment realment molt emocionant, molt colpidor. I després vaig tenir ocasió d'anar a sopar amb ell, doncs, en tres ocasions, de fer un dinar amb ell a la Universitat Autònoma, i després va venir l'any 2005 a Barcelona i també em van invitar a un sopar amb ell, que va ser molt interessant.
Van tenir oportunitat de parlar sobre aquest punt de ciència i fe?
Va ser l'última pregunta que li vaig fer a l'entrevista que li vam fer a Cambridge, perquè ell acabava el seu llibre dient: si aconseguíssim saber les lleis bàsiques de la física, hauríem entrat en el pensament de Déu. I llavors li vaig preguntar: vostè, quan parla de Déu, a quina mena de Déu es refereix? I ell deia: per mi, el mateix Déu que el d'Einstein, per exemple. És a dir, Déu considerat com la racionalitat matemàtica de les lleis de la naturalesa. No com un Déu personal, no com un Déu que estigui interessat en els humans, no un Déu que doni sentit, no un Déu que faci miracles, no un Déu que escolti, però sí un Déu que era la racionalitat física de les lleis matemàtiques de l'univers. Després canvia aquesta idea i en el gran disseny diu: ja no veig on és Déu. Per què? Perquè aquella racionalitat de les lleis físiques que porten a un univers que pot contenir vida com el nostre, de cop i volta, com que no saps explicar d'on ve aquella racionalitat, no només matemàtica en general, sinó que tingui unes constants físiques que permeti que hi hagi carboni, que hi hagi vida a l'univers a través del carboni, o que hi hagi tres generacions de quarks i leptons que permetin que l'univers no estigui constituït només de llum, sinó que hi hagi hagut una simetria entre llum i matèria, hi hagi sobreviscut una mica de matèria, per tant hi pugui haver no només vida, sinó també galàxies i altres coses. Clar, llavors, com que això la llei física actual no ho sap explicar, hi ha gent, entre els quals ell, que pensen en una teoria de molts universos, una teoria en què hi hauria moltíssims universos sorgits de diferents fluctuacions d'un buit quàntic primordial, i llavors aquella ment de Déu, que es veia una ment molt propera al nostre univers, ja s'allunya tant del nostre univers, si realment aquest model de molts universos fos veritable, que llavors la ment de Déu encara se't fa més inescrutable, més estranya, i llavors ja Hawking diu: bueno, a partir d'aquí ja no sé realment on és Déu.
Vostè té un càntic espiritual on Déu té rostre. La religió és paraula i rostre?
Sí, no totes les religions. La religió cristiana, sí. La religió cristiana és important la paraula i el rostre. I és important aquest rostre en el que té de mirada i en el que té d'oïda i en el que té de paraula. I llavors aquest rostre no és necessàriament un rostre físic com el nostre, però sí és com un diàleg que té aquest Déu, que és possibilitat de diàleg amb ell, possibilitat de preguntes nostres, i llavors, com dèiem abans, hem començat parlant de preguntes i de respostes, i llavors aquest rostre era important. I llavors per mi el rostre de Jesús, en aquest sentit, és important, perquè per mi el moment de la creu seria el moment culminant de l'univers, per mi.
Perfecte que faci aquesta afirmació, perquè no volia acabar l'entrevista sense preguntar-li justament d'aquesta creu, d'aquesta resurrecció, si vostè ho veu, doncs, com una nova creació del món.
Efectivament. És a dir, per mi, si deia que el moment de la creu és la culminació del món, ho deia perquè quan Déu crea el món, llavors creure en un Déu matemàtic, diguem-ne, que fa tota la part vella del món, la part de galàxies, la part de focs, la part d'estrelles, tot això és bellíssim, no hi ha problema. Ara, quan surt la vida, surt la mort. Quan ve la sensibilitat, surt el dolor. Quan veu la llibertat, doncs surt apareix el mal. Llavors, un Déu que hagi creat això, clar, per força, diem-ne, sap que en les limitacions que té el món sorgiran aquestes coses. I llavors, la manera de fer que tot el món sigui seu en la seva globalitat, que tot el món sigui acollit dintre d'ell. No és només acollir aquella racionalitat matemàtica perfecta, que de la, aquella racionalitat matemàtica de la qual parlava Hawking inicialment o parlava Einstein, sinó també d'acollir tots aquests dèficits de la realitat, aquests dèficits dolorosos del mal, de la injustícia, de la mort. I llavors jo crec que el moment de la creu es pot veure així, el moment en què Déu fa seu també aquest aspecte fos del món, el moment més místic de Déu, en què Déu s'allunya més d'ell mateix per acostar-se més al fons de la realitat, no només humana, sinó podria ser de qualsevol altra espècie, diem-ne, intel·ligent del cosmos, perquè per mi la salvació és còsmica. I llavors, un cop fet aquesta experiència, aquesta resurrecció és com una nova creació del món. No una creació en matèria i energia, sinó en informació. Clar, la física parla de matèria, d'energia, d'informació. Què canvia en la creu? Jo diria que el que canvia bàsicament és la informació que Déu té del món. No la informació intel·lectual, sinó la informació que en directe Déu ha tingut del món, i és per això que veig aquesta resurrecció com una nova creació, en el sentit que la relació entre Déu i el món en el moment de la creu es modifica i sorgeix aquesta nova creació en què Déu, llavors, hi ha aquests aspectes foscos del món i han estat assimilats, han estat incorporats a ell com a camí que esperem que s'hi sigui de salvació.
Deia el mateix Joan Maragall que totes les coses del món són filles o netes de l'atzar. En què pensa de l'atzar un científic com vostè?
No hi tinc grans problemes. És a dir, per mi, pensar en un univers creat perquè existeixin precisament els humans i precisament en la Terra és una cosa que la persona d'avui, que li comencen a parlar d'un univers immens, amb molts planetes, és una cosa que li costa creure. Jo no tinc problema pensar un Déu que crea un univers que és immens i que sap que amb aquelles lleis que ha fet en un planeta o altre sorgirà alguna espècie intel·ligent, i aquí intel·ligent vull dir capaç d'amor, capaç d'un amor que vagi més enllà del pur sentiment, del pur desig físic, de la pura atracció física, i llavors sap que en un lloc o altre sortirà. I llavors crec que Déu es pot permetre aquestes components d'atzar, dient en un planeta o altre sortirà, i llavors això lliga l'atzar amb el determinisme, sap que en un lloc o altre aquest univers creat hi sortirà una ment capaç de connectar-se amb ell, i que llavors ja serà possible.
Se'ns acaba el temps.
Bé, hi hauria tantes coses de parlar, naturalment.
Mare, sí, ens queden 4 minuts. Bé. Sí, però clar, és que 4 minuts amb el professor Jou, clar, donen per poc. Com encara aquest repte de la presidència de la Fundació Joan Maragall?
Bé, doncs, continuar els ideals que he compartit amb el patronat des de 1993, i llavors fomentar el diàleg entre fe i cultura dintre de la nostra cultura d'aquí.
Parlem una mica d'actualitat, si ens donés temps, perquè hem d'escoltar també la música final que ha triat.
La música final.
Però què fem? La posem ja de fons, no? Posem aquesta tria final de Lluís Llach.
Sí.
A què li porta Lluís Llach, Viatge a Ítaca?
Bueno, em porta d'una banda Cavafis, el poeta, gran poeta Cavafis, i d'altra la nostra actualitat. I llavors podríem parlar molt de Cavafis, és un poeta que m'interessa molt. A través de l'Ausiàs Mar tenim aquest Cavafis, a través de Lluís Llach, aquest Cavafis que ens arriba a la nostra emocionalitat. I a mi que m'agradaria, doncs, és que hi hagués esperances de futur, i llavors que hi hagués esperances de futur aquí, per Catalunya, per Espanya, per Europa, per molts llocs. I llavors vivim en una època difícil en què tota una sèrie d'esperances de futur es veuen tallades per aquí, aquí per un tribunal, aquí per una policia, aquí per uns que no escolten, aquí per un massa impaciències. Tots plegats hauríem de fer autocrítiques, tots plegats tenim problemes. I llavors, doncs, l'actualitat em preocupa molt, naturalment. I el que em preocupa és de l'actualitat, doncs, aquesta sensació de que pot ser un atzucac, de que es tallin els futurs d'aquesta manera. Que a la llarga no serà tallat, naturalment, perquè el futur continua sempre.
Creu que hi ha una superposició quàntica de moltes realitats?
Sí, efectivament.
Avui en dia?
Sí. I, bueno, hi hauria d'haver algun observador que fes, que portés que la visió després d'aquesta observació fos la més rica possible per tots plegats, naturalment per tots plegats, en tanta pau com sigui possible, i la més rica pels que pensin de manera diferent, i llavors això seria molt convenient.
El diàleg pot arribar a una revelació?
El diàleg moltes vegades pot ser revelació de l'altre, del que creies que era enemic, doncs puguis compartir coses amb ell i pugui tenir aspectes agradables i que, bueno, hauria de ser així. I llavors moltes vegades el diàleg et pot portar revelacions, esperem que pugui ser així també en aquest cas.
David Jou, ha estat un plaer estar amb vostè, el protagonista.
Molt bé, per mi també estar aquí parlant amb vostè i amb els oients que ens hagin escoltat.
Que segurament ens hauran escoltat avui. Un gran protagonista, David Jou, poeta i físic, i també recent president de la Fundació Joan Maragall. Gràcies per visitar-nos avui a Ràdio Estel.
Gràcies a vostès.